47 minuts, tornem al 104 de fons, ho fem per parlar de salut. Avui volem parlar de la preservació de la fertilitat, en aquest cas en una societat on les dones cada vegada són mares més tard. Aquest és un tema important, entre altres coses, perquè com més gran és la dona, més difícil ho té per en aquest cas per poder tenir fills, i a part d'això perquè més coses poden passar durant la vida també. Per parlar-ne tenim nosaltres el doctor Francesc Fàbregas, que és ginecòleg de l'Àptima Centre Clínic Mutu de Terrassa i responsable de la unitat de reproducció assistida del centre. Bon dia.
Bon dia.
Anava ben encaminat amb la introducció, és a dir, són una mica les causes que...
Sí, sí, realment en parlarem, però realment el retras de la maternitat avui dia és un dels temes que més ens preocupa als especialistes en reproducció, i concretament amb això que parlarem avui de la preservació de la fertilitat doncs estaria una mica lligat amb aquest tema.
Perquè, esclar, passen els anys, no?, i poden passar moltes coses en la vida d'una dona, i a més també doncs, aquest progressiva pèrdua de fertilitat. S'ha parlat es parla moltes vegades de tècniques, la vitrificació d'òvuls, per exemple. Què consisteix aquesta tècnica?
Bé, això és una, jo diria que és una dels avanços més importants amb el camp de la reproducció assistida en els últims 10 anys, aproximadament. Des de fa molt temps érem capaços de congelar espermatozoides, érem capaços de congelar embrions, i la congelació d'òcits o òvuls era complicat tècnicament. Això ha estat superat, com dic, des de fa uns 10 anys aproximadament. Ara tenim una tècnica, que és la vitrificació ocitària, que ens permet congelar òvuls amb garanties de que després, al descongelar aquests òvuls, puguen funcionar, puguen ser fecundats in vitro. I per tant, això és una opció que ha obert moltes opcions dintre del món de la fertilitat.
Ara deixem que pugui posar el mòbil en silenci, no tampoc... en aquest cas, per tant, dèiem que d'alguna forma és una manera, per dir-ho en paraules planes, no?, de congelar el temps.
Bé, de fet, és així. De fet, és així. És a dir, és una tècnica que ens permet congelar gamets amb una edat concreta, que és l'edat en què tu els congeles, i per tant, quan tu els vulgues utilitzar, aquests gamets tindran l'edat del moment en què tu els vas congelar, no l'edat cronològica que tindrà aquella pacient que els utilitzarà més tard. És a dir, si tu congeles uns òvuls als 30 anys, doncs evidentment, quan tu els descongeles, aquests òvuls tindran 30 anys, no l'edat cronològica que la millor que ells...
No 38 o 39 o 40.
Exactament.
I quina mena de perfils opten per la vitrificació d'òvuls?
Bé, ara mateix tenim, hi ha dos perfils, un perfil que seria probablement el que va iniciar tota aquesta història, que és aquelles pacients jovens que, degut a un diagnòstic d'una malaltia greu, han de fer un tractament amb quimioteràpia, per exemple, que sabem que la quimioteràpia sovint, en molts casos, afecta la reserva ovàrica de la pacient. Pues, abans de fer aquest tractament quimioteràpic, el que es fa és fer un cicle d'estimulació ovàrica que permet aconseguir òvuls i congelar-los abans de l'agressió que posteriorment rebrà este ovari per via quimioteràpica. No? Una vegada superada el procés neoplàstic, perquè hem de tenir en compte que avui dia hi ha moltes dones que després de fer un tractament quimioteràpic per una malaltia neoplàstica, pues, poden sobreviure, i de fet la supervivència cada vegada és més gran, però clar, l'ovari queda alterat per la funció, per la quimioteràpia. Per tant, aquestes pacients probablement poden sobreviure, però la seva funció ovàrica ha quedat alterada. I per tant, en aquest context, tenir òvuls congelats és molt important per a poder-los utilitzar després. No? Per tant, este seria el primer perfil. Òbviament, com passa moltes vegades en medicina, pues, esta primera indicació ha fet que avui dia es plantegi esta vitrificació ocitària en un altre context, que és un context, diguem, no clínic, no mèdic, no neoplàstic, no tumoral, que seria el que s'entén o que es coneix com la preservació social. És a dir, aquella pacient que en un moment determinat pues, no es planteja tenir descendència, no es planteja tenir fills, però que d'alguna manera el que vol és conservar material biològic seu per a poder utilitzar-ho posteriorment, quan probablement per edat cronològica ja és més difícil aconseguir-ho. No? Per tant, s'ha ampliat aquesta indicació i, per tant, avui dia, pues, lo que és la, lo que coneixem com la preservació social de la fertilitat, pues, algo que es fa i que s'està fent amb garanties pues, a molts llocs. No?
I és molt habitual, no? Entenc.
I cada vegada més. Cada vegada més. Sí, sí, cada vegada més, perquè ja hem parlat abans de que, els aspectes conjunturals, socioeconòmics, fan que la, dona pues, es plantegi la maternitat molt més tard del que s'ho plantejava fa uns anys, i per tant, pues, en un determinat, això permet almenys conservar gamets, conservar òvuls, per si ella els necessita en un futur.
Hi ha una pregunta una mica estúpida, si no, no. De certa manera, eh? Però com es, quin és el procés? És sí. A dir, clar, perquè quan, evidentment, s'extreuen, etcètera, però com es fa perquè es pugui conservar? I també és important que això, com es descongelen després? És a dir...
Bueno, és una, ara és una tècnica coneguda, homologada, es fa de la mateixa manera a tot el món. Com dic, va haver un moment clau fa uns 10 anys que es va introduir una metodologia molt, molt concreta, que és una una cosa és congelar i l'altra és vitrificar. Quan parlem de, criopreservació, hi ha mètodes diferents de criopreservació. La major part d'òrgans que es congelen es fan per congelació lenta. Els òcits, els òvuls, necessiten el procés concret de vitrificació. És un procés tècnicament diferent, el de la congelació lenta, però que avui dia està acceptat i es fa de manera, diguem, rutinària i que és fàcil, tècnicament és senzill de fer.
Però, per tant, s'han de congelar ràpidament, en aquest cas.
Sí, sí, és un, el moment el que es fa és... aquestes pacients han de fer una... Aquestes pacients fan una estimulació ovàrica d'uns 8-10 dies amb un tractament hormonal, perquè el que interessa és aconseguir molts
òvuls. Com més millor, no?
Exactament. I una vegada es fa l'extracció dels, òvuls, que això és una tècnica també molt senzilla, immediatament s'ha de fer la, vitrificació. I una cosa que és molt important també, i que això de fet ha superat el tema de la congelació lenta que es feia abans, és que la supervivència dels òvuls aquests després de la vitrificació és pràcticament d'un 80-90%, és a dir, que el rendiment final és, molt alt.
O sigui, que d'alguna manera és una tècnica perfectament confiable, no és una cosa
sí,
que...
Sí. De fet, avui dia, i això fa, fins fa uns 10 anys aproximadament era una cosa experimental, avui dia... Tant la Societat Americana de Fertilitat com la Societat Europea consideren que és un tema que han acceptat per tothom i, per tant, no és experimental. Hi ha altres tècniques de preservació de la fertilitat que encara es consideren experimentals, però és tan concret, no?
I ho fan, ho dèiem abans, en el perfil de persones que... Ho fan tant, per exemple, dones que en aquest moment no tenen parella i diuen, ostres, doncs potser d'aquí 5, 6, 7, 8 anys en tindré i, per si de cas, o voldré ser... O són sempre parelles?
No, no, de fet, qui ho fa, la major part de pacients, que, de persones que ho fan, són dones soles. Dones que en un moment determinat no tenen parella i no tenen previst tenir-ne, i que en aquest moment el que volen és, bueno, preservar uns gamets que, amb tota seguretat, amb el pas dels anys, aniran disminuint. Això està clar. O sigui, sabem que el pool de, fol·licles o d'òcits, d'òvuls que tenim a un ovari, a partir dels 35 anys es deteriora d'una manera espectacular. Per tant, tot el que sigui poder congelar òvuls amb una edat abans dels 35, si és possible...
Ens queda clar, sí, sí, sí.
No? Té sentit. Té sentit.
Sí, 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 és, bé, és evident que cal fer-ho... És això, que ho solen fer al voltant dels 30, normalment.
Clar, és que... Això,
quan comences a plantejar
això,
les coses,
això,
no?
És que això és un tema que és molt important i que això crec que és molt important que quede clar. És a dir, no té sentit plantejar una congelació o vitrificació d'òvuls amb una pacient de 40 anys. Per què? Primer... els que tenim ja són pocs i, a més, són de pitjor qualitat. Per tant, seria aconsellable fer això abans dels 35 anys, si és possible. Perquè és quan encara tenim un pool de fol·licles... Perdó del tecnicisme, parlem de pool quan... Això sempre
dipòsit, per dir-ho d'alguna manera, no?
És dipòsit de fol·licles i potent i amb una qualitat d'òvuls que també és molt important.
I, per tant, però, és una forma de preservar aquests òvuls i de fer-los servir en l'estat que tenien fa els anys que sigui, però continua sense ser el mateix, no?, ser mare als 40 que als 30.
Bueno, aquesta és una cosa que també ha de quedar ben clara. També ha de quedar ben clara perquè, evidentment, a partir dels 40, pues, el risc durant la gestació se va incrementant. Però, de fet, jo crec que això és una cosa que hem de pensar, anar canviant algunes d'aquestes idees així preconcebudes, no? Perquè jo recordo que quan era resident de l'hospital i entrava una pacient de part i tenia 36 anys, hi havia una cosa a la història clínica que era que consideràvem aquella dona primípara, diem primípara anyosa, és a dir, dona gran, als 35.
Quin acabalament sona.
Sí, però en aquell moment estava contemplat que era una gestació, un part de risc.
Mm-hmm.
Bé, ara això no es pot considerar així, perquè, evidentment, la major part de pacients pues, tenen el primer fill aquí a Catalunya més enllà dels 32 anys. Eh?
Mm-hmm.
Per tant, ho dic perquè això ha de canviar. Per tant, una dona pot ser mare als 40, per supost. Per suposat que sí.
Mm. Veurem, per tant, cada vegada més tècniques d'aquest estil o fórmules per aconseguir, encara que sigui artificialment, doncs poder allargar aquesta edat de maternitat.
Sí,
no?
estic segur.
Mm.
Estic segur.
De fet, ens queden un parell de minutets, encara podem fer un parell de preguntetes més. Des del punt de vista de la reproducció assistida, també cada vegada, és a dir, abans era quedava una cosa com molt llunyana, que algunes parelles ho feien servir i tal, cada vegada està més estès, no?
Sí, està clar, eh? Vull dir, en dades objectives, eh? Vull dir, penseu que avui dia aquí a Catalunya s'estima que entre un 7 i un 8% dels nens que naixen són fruit de tècniques de reproducció assistida. Aquesta xifra és de les més altes d'Europa i això vol dir que cada vegada més tindrem nens que s'han aconseguit per aquesta via. Eh? És a dir, de fet, jo crec que tots els avanços que hi ha dintre del món de la reproducció assistida finalment estan dirigits a poder anar solucionant problemes mèdics socials, diguem, no? Mm-hmm. És a dir, que poden d'alguna manera, inicialment tu els penses per complir uns objectius, però que finalment acaben utilitzant-se per a coses que inicialment potser no has pensat, no?
Doncs, Francesc Fàbregas, moltíssimes gràcies per aquesta, avui una lliçó sobre reproducció assistida, sobre preservació de la fertilitat. Francesc Fàbregas, l'hem dit abans, és ginecòleg d'Àptima Centre Clínic Mutua Terrassa i responsable de la unitat de reproducció assistida del centre. Moltíssimes gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí, com és habitual, demà hi tornem a les 9 del matí, un programa que hem fet que us parla l'Albert Prat, l'Anabel Pinyar i el Guillem Babitge a la producció i el Josep Maria Casas Geica al control tècnic. Que vagi molt bé, tinguin un bon dia, siguin feliços.